Serveis informatius d'Antena Caro.
Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
Una vuitantena de persones van participar en l'acció simbòlica d'abocament de sediments al riu Ebre celebrada ahir diumenge al Delta de l'Ebre. Les entitats defensores del Delta han abocat al riu una vintena de cabassos de terra, d'uns 10 quilos cadascun, per reclamar canvis en el pla hidrològic de l'Ebre. Exigeixen que inclogui accions immediates per obrir les comportes de desguàs de les preses on queden retinguts els sediments que baixen riu avall. La Plataforma en Defensa de l'Ebre ha anunciat que presentarà al·legacions al Pla Hidrològic de l'Ebre perquè considera que no soluciona el problema de la regressió del delta. Les entitats també han proposat el pantà de Ribarroja per fer proves per intensificar la baixada de sediments al riu. I és que els sediments que s'han retornat al riu aquest diumenge en el marc d'aquesta acció simbòlica s'han extret de la planta de l'ampolla del Consorci d'Aigües de Tarragona. Tal com ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies el portaveu de l'associació Sediments, Josep Juan.
Sí, hem arreplegat sediments de la planta del CAT, del Consorci d'Aigües de Tarragona, la planta de l'Ampolla. Són sediments que també es desvien del riu Ebre i els hem arreplegat d'allà. Ahir vam anar, els vam abocar davant de la delegació del govern a Tarragona i avui els retornarem al riu perquè arriben aquí al delta de l'Ebre i que es queden al delta. Aquests sediments del CAT normalment són desviats del riu i no retornen al riu i no arriben al delta, fan cap per a reomplir canteres. I al mateix temps també denunciem la major part dels sediments que queden retinguts als embassaments. Estem denunciant aquesta situació i el que reclamem és que se faci una gestió decidida d'una vegada en la magnitud que correspon per a que una quantitat suficient de sediments arriben al delta de l'Ebre.
I és que una de les propostes que reivindiquen les entitats és el buidatge periòdic dels embassaments a través de l'obertura de comportes. Les entitats defensores del delta també han reclamat un cabal ecològic suficient que facilite la baixada de sediments riu avall. Es tracta d'una mesura que hauria d'anar acompanyada d'una gestió adequada del litoral. El portaveu de l'associació Sediments, Josep Juan, ha defensat la necessitat de fer aquests buidatges dels embassaments per incrementar, dit, els sediments riu avall.
Per altra banda, el mètode més econòmic és el dels buidatges, l'obertura de comportes, perquè aprofites la força de les riuades, en moment de riuada buides els embassaments mitjans i petits i aquesta força de la riuada és la que arrossega els sediments cap avall, és la manera més econòmica de transportar-los, és com s'ha fet sempre, a través de la força del riu i de les riuades. Llavors, això ja està calculat econòmicament, fins i tot indemnitzant a l'empresa elèctrica pel temps, per les setmanes que deixaria de produir. Aquest és el mètode més econòmic i ara mateix no està sobre la taula, perquè simplement eviten qualsevol tipus de responsabilitat per part d'Endesa o de que Endesa canvia una mica la seva gestió a les preses, perquè eviten involucrar-la en cap mesura, i això és inadmissible.
Per la seva part, la Plataforma en Defensa de l'Ebre, una altra de les entitats organitzadores d'aquest acte, ha remarcat que la manca de sediments al riu compromet el seu futur. Així, la membre de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, Matilde Font, explicava la necessitat d'incrementar la baixada de sediments pel riu per garantir el seu futur.
Pel riu el que han de baixar són els sediments retinguts a tots els embassaments de la Conca de l'Ebre i més aigua perquè arriben fins al mar. I fins que això no siga així i siga una realitat, el delta de l'Ebre només farà que patir. Tot el demés que es puga fer, que no diem que no s'hagin de fer coses, evidentment, però tot el demés de portar sorra d'aquí cap allà o portar sorra en camions i això, seran uns pegats que ens costaran molts diners als contribuents, però no solucionaran el problema troncal del delta, que és la falta de sediments i cabals que estan retinguts des de fa més de 60 anys en tots els embassaments que n'hi ha al llarg de tota la Conca de l'Ebre.
La membre de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, Matilde Font, també critica el Pla Hidrològic de l'Ebre que es planteja perquè ha dit no aporta una solució al problema de la regressió del delta.
Considerem que el pla que han ficat damunt de la taula és, si fa no fa, el mateix pla que han tingut ja fa tots aquests anys anteriors i que no soluciona el problema del delta, que és que baixen sediments i aigua per poder solucionar el problema del delta de regressió i de compactació.
Amb el lema «Lo riu és vida, aigua i sediments», els manifestants han exigit voluntat política per invertir els pressupostos necessaris per assegurar la baixada de sediments pel riu. A més, també han denunciat l'incompliment dels contractes de concessions de les empreses hidroelèctriques que, segons assenyalen, no entrega el 25% de l'energia produïda per pal·liar els impactes socials que genera. L'acte d'ahir diumenge ha estat convocat pels organismes Plataforma en Defensa de l'Ebre, GPEC, Ecologistes en Acció, CEO Verlife, Associació Sediments, Moviment Social Delta de l'Ebre, Associació de Voluntaris del Parc Natural del Delta de l'Ebre i Picampall. Segons aquestes entitats, aquesta és la primera acció reivindicativa a les Terres de l'Ebre per reclamar la baixada de sediments al riu, però no serà l'última. De fet, dissabte una quarantena de persones es van concentrar davant la subdelegació del govern espanyol per exigir canvis en el Pla Hidrològic de l'Ebre i garantir el futur del Delta de l'Ebre a través de la baixada de sediments al riu.
Serveis informatius d'Antena Caro.
L'alcalde de Roquetes, Paco Gas, i la delegada del GPEC a les Terres de l'Ebre i responsable de l'Escola de Naturalistes Locaro de Roquetes, Laura Queralt, acompanyats del regidor de Gestió Ambiental, Ivan García, han signat el conveni de col·laboració corresponent a l'exercici 2021 en què l'Ajuntament de Roquetes otorga a l'entitat una subvenció de 1.500 euros. El regidor de Gestió Ambiental de l'Ajuntament de Roquetes, Ivan García, ha destacat la tasca que l'entitat fa d'educació ambiental, sobretot adreçada als més petits.
Bé, doncs avui mostrem aquí l'Ajuntament en la representant del GPEC, a Roquetes, per a la signatura del primer conveni en l'entitat, esperem que sigui el primer de molts, per a que l'Ajuntament pugui recolzar tots aquells projectes que fan en educació ambiental, sobretot als col·legis i en la canalla, per a sensibilitzar-los en la natura, en el respecte en l'entorn i tot el que comporta. Per part de l'Ajuntament, contentíssims d'esta signatura del conveni i, com he dit, que sigui la primera de moltes i que poguéssim seguir endavant en molts de projectes.
Per la seva part, la delegada de GPEC a les Terres de l'Ebre i responsable de l'Escola de Naturalistes Locaro de Roquetes, Laura Queralt, ha ressaltat que aquest impuls econòmic servirà per incidir més en el sector dels joves.
Bueno, avui estem aquí signant el conveni. Des del GPEC ja portem molts anys fent Escola de Naturalistes a Roquetes. De fet, va ser el primer a les Terres de l'Ebre. I ara, en aquest impuls que farem en el conveni, pues incidirem més en el que són joves, que estan bastant preocupats en el medi ambient, però sobretot en els adults també, perquè al final són ells qui decideixen, som nosaltres els adults qui decidim com consumim i, per tant, el canvi que volem fer. Llavors, l'impuls que necessitàvem per arribar a aquest col·lectiu i res, esperem que les activitats i tot el que anem fent interessi a la població i realitzar l'educació ambiental que en aquests moments és tan necessari donat la implicació també social que afecta al medi ambient i res més. Agrair aquí a l'Ajuntament la seva col·laboració.
Serveis informatius d'Antena Caro.
L'alcalde de Roquetes, Paco Gas, i la presidenta de l'associació Progran Roquetes, Maite Donall, acompanyats del regidor de Gestió Ambiental, Ivan García, han signat el conveni de col·laboració corresponent a l'exercici d'aquest any 2021 amb un import de 100.000 euros. El regidor de Gestió Ambiental, Ivan García, ha volgut destacar la tasca que porta a terme l'entitat per mantindre controlades i esterilitzades les colònies de gats que hi ha al municipi.
Pues bé, ens trobem avui aquí per assignar la signatura del conveni del 2021 en l'associació ProGat, una associació que té el control de les colònies de gats a Roquetes. En aquest cas són 16 colònies de les quals elles tenen el control. I bé, des de l'Ajuntament de Roquetes és una aposta per a ajudar, en aquest cas, en aquesta entitat, com ja he dit, per a controlar i estabilitzar les colònies de gats. En aquest cas l'import són 7.000 euros anuals i per part nostra només agrair-vos la tasca que esteu fent, que és molt important, i esperem sigui poder treballar conjuntament.
Per la seva banda, la presidenta de l'associació Progran Roquetes, Maite Donall, ha explicat que l'objectiu de l'entitat és intentar esterilitzar els gats de les 16 colònies que tenen controlades i millorar el seu entorn procurant que tinguin les millors condicions.
Primer que tot, agrair per segon any la confiança que ens han tingut des de l'Ajuntament per seguir la nostra tasca que estem realitzant. I el nostre objectiu és ficar una mica d'ordre a la situació que hi ha als gats al municipi de Roquetes. De moment tenim les 16 colònies que estem intentant esterilitzar i que visquin en les millors condicions possibles. també els estem desparasitant i limpiant les zones on estan vivint. A veure, així, a poc a poc, anem també conscienciant a la gent del poble de la tasca que fem i que tinguin també respecte del que fem, que és per a millorar la situació que estan vivint aquests animals al municipi.
El Departament de Justícia ha afegit aquest any 40 nous noms de víctimes de la Batalla de l'Ebre al Memorial de les Camposines, a la Fatarella. La consellera de Justícia, Lourdes Siuro, va descobrir les quatre plaques amb els noms durant l'acte anual d'homenatge que es va celebrar aquest diumenge. Són les noves víctimes que han sortit a la llum arran de les investigacions de la Direcció General de Memòria Democràtica i de les inscripcions al cens de persones desaparegudes. Amb aquestes noves inscripcions, el Memorial de les Camposines ja té un total de 1.685 víctimes inscrites. I és que cada mes de novembre, coincidint amb el final de la Batalla de l'Ebre fa més de 80 anys, el Departament de Justícia organitza al Memorial de les Camposines un homenatge a tots els combatents i víctimes de la batalla, la més dura de tota la Guerra Civil Espanyola. En els 115 dies transcorreguts entre el 25 de juliol i el 16 de novembre de l'any 1938, el combat va arruïnar pobles i camps i s'estima que va deixar un balanç de més de 30.000 morts. Fem Inarts, organitzat per l'OPATI, el Centre d'Art d'Amposta, amb la col·laboració del Pla Local de Polítiques de Dones de l'Ajuntament i el Servei d'Informació i Atenció de les Dones del Consell Comarcal del Montsià, va arrencar el passat dijous amb Roca, Llet i Pluja, un recital del col·lectiu de dones poetes Les Lorquianes, i el col·loqui Maternatives Literàries i Digitals, amb Fuensanta López, Teresa Domingo i Tamara Arasa, i la introducció literària d'Helena Herranz de la llibreria La Romàntica d'Amposta. Aquesta cinquena edició de Femmes in Arts deconstrueix els estereotips de la maternitat i reflexiona sobre les violències i els valors patriarcals associats al fet de ser o no ser mare. Femmes in Arts va programar fins aquest diumenge música, dansa, cinema i recitals i també un alletament públic. Femmes in Arts va ser el primer festival feminista i amb perspectiva de gènere de Catalunya i un cop consolidat promourà un diàleg transgeneracional amb el testimoni de dones ebrenques, de postguerra, baby boomers i millennials per posar l'accent en la idiosincràsia de les seves vivències en un territori rural com l'Ebre. Anna Zaera, directora de Feminars, ha destacat que aquesta cinquena edició ha reflexionat sobre la maternitat i les violències associades.
Bueno, Feminars és un festival que posa les dones al centre i enguany volíem parlar de les maternitats i les no maternitats perquè consideràvem que era un moment molt transcendent en la vida d'algunes dones i també en la vida de les dones que no volen ser mares o bé tenen dubtes sobre la maternitat o bé ho han sigut o ho seran. I llavors una mica volíem parlar de totes les violències associades, com per exemple les violències obstètriques o el mandat de la maternitat, o sigui, les dones que no volen ser mares i que senten la pressió de que per ser una dona realitzada has de ser mare. Llavors, una mica la nostra idea era abordar totes aquestes temàtiques o aquestes discussions a través de diferents expressions artístiques, o sigui, a través de la poesia, a través de la performance, a través del cinema, a través de la música, o sigui, a través de diferents disciplines artístiques.
Ahir diumenge es va fer la trobada Transmaternitat entre dones ebrenques de diferents generacions. Feminars va cloure a l'Auditori de la Unió Filarmònica d'Amposta amb l'aclamada proposta d'Ada Vilaró, 360 grams, una obra teatral que reivindica el cos de la dona.
Serveis informatius d'Antena Caro.
Tortosa ha acollit, exercint de capital de la cultura catalana, la 8a edició del Festivitas Bestiarium, on les colles de bestiari català, sota el paraigües de l'agrupació del bestiari festiu i popular de Catalunya, han tancat la temporada. El president de l'entitat, Mateu Tres, ha assenyalat que s'ha tancat aquesta temporada amb un any que ha estat condicionat encara per la pandèmia, que ha comportat la pèrdua de massa social d'algunes de les agrupacions de bestiari català. Tot i això, confien que en un futur i a curt termini aquesta situació es reverteixi. De fet, aquest dissabte al vespre, una desena d'agrupacions de les Terres de l'Ebre, Tarragona i el País Valencià han ensenyat múscul en un concurs d'enceses a l'exterior del pavelló final de Tortosa. El president de l'agrupació del bestiari festiu i popular de Catalunya, Mateu Tres, ha explicat quin és el repte de les agrupacions de bestiari català després de 2 anys de pandèmia.
La realitat és que hi ha hagut uns col·lectius que s'han dissolt perquè han quedat sense activitat, d'altres que és el que més ens preocupa, que han perdut massa social, vale? Tot un conjunt de persones que al no haver-hi activitat s'han desvinculat d'aquest projecte i en general hem de ser optimistes. S'estan fent coses, s'estan fent activitats molt, molt, molt potents, molt lluïdes, molt elaborades, molt ben acurades, però és cert que ens fa patir, ens preocupa la pèrdua de massa social que hi ha hagut al darrere de la pandèmia.
I és que, tot i les baixes temperatures i el vent que va bufar durant tot el vespre aquest passat dissabte, les 10 colles convidades al Festivitas Bestiarium no s'han fet enrere a l'hora d'exhibir-se davant d'un públic majoritàriament familiar. De ganes entre els participants no hi van faltar, tal com destacava el secretari de l'agrupació Logolafre, Carlos Montesó.
Només cal veure el temps que tenim i que no hi ha ningú que hagi tingut el menor dubte de que això se tirava en van i anem avui a cremar, no? Que és la festa nostra, sobretot bestiari de foc, festiu també i popular, però en la intenció clara de sortir i passar-nos-ho bé. No?
En aquesta trobada, les colles ebrenques han estat les més nombroses, amb representació del pare Pansot, d'Horta de Sant Joan, del drac Nortis, el Grafus, el boc Jordiet, l'Ocarrau i l'Hidracus, tots ells de Tortosa. En el cas tarragoní, les colles que han competit han estat la de Víbria de Tarragona i el drac Badolet de l'Arbós, mentre que en el cas del País Valencià han participat en el concurs d'enceses els Soterranyes de Vinaròs i el drac Verd de Castelló de la Plana. El president de l'agrupació del bestiari festiu i popular de Catalunya, Mateu Tres, ha detallat que en el concurs d'enceses es té en compte més que la quantitat l'equilibri entre un lluïment elegant, un acompanyament musical i un ball adequat.
Bé, en concurs d'enceses com aquest es tenen en compte molts criteris. No es tracta de fer l'encesa que té més material pirotècnic, sinó que es busca l'equilibri entre un lluïment elegant, amb un acompanyament musical adequat, amb un ball també adequat i que tot estigui en sintonia. Al final no es busca una gran magnitud, sinó que es busca és la perfecció, una miqueta que es pugui gaudir veient aquestes bèsties.
Però més enllà de tancar la temporada amb aquesta posada en escena on s'ha pogut veure batalles de foc entre les bèsties, l'agrupació del bestiari festiu i popular de Catalunya també ha fet entrega dels Premis Best, uns reconeixements tant a empreses com a particulars que treballen per assegurar la continuïtat de les colles de bestiari del país. A la vegada s'ha valorat la tasca realitzada per diverses agrupacions amb aquest mateix objectiu. Així, l'associació Amics del Montornès de Pobla de Montornès s'ha endut el primer premi per l'estrena d'un curtmetratge i la presentació de la nova bèstia del seguici popular, el Gall de la Pobla. El segon premi ha recaigut en l'associació Botafocs de Castelló de la Plana per la celebració de Sant Antoni i la trobada de bestiari domèstic. Finalment, el tercer premi ha estat per la colla gegantera La Patufa de Llinars del Vallès per la festa 10 anys de cultura, festa i tradició.
Serveis informatius d'Antena Caro.
Els Mossos d'Esquadra van detindre a un conductor a Amposta aquest passat divendres al migdia després que hagués fugit d'un control policial a Freginals. L'home, que conduïa sota els efectes de les drogues i tenia el carnet retirat per la pèrdua de tots els punts, va provocar durant la fugida un accident amb 5 vehicles implicats. Els fets van tindre lloc cap a la 1 del migdia a la carretera T-344. L'individu, de 32 anys, és veí de Vilafranca del Penedès i té nacionalitat espanyola. Els Mossos li atribueixen delictes contra la seguretat del trànsit, no tenir el permís de conduir en vigor, conduir sota els efectes de les drogues, delicte de lesions per imprudència greu i desobediència greu als agents de l'autoritat. Un dels implicats en l'accident va resultar ferit greu i 5 més van sofrir lesions de gravetat menors. Tots sis van ser traslladats a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. El conductor del vehicle que va provocar l'accident va resultar il·lès i va quedar detingut després de donar positiu en les proves indiciàries de detecció de drogues. També es va comprovar que no tenia en vigor el permís de conduir perquè havia perdut tots els punts.
La previsió del temps.
Els bombers de la Generalitat van rebre un total de 25 avisos per fort vent entre les 8 de la tarda de dissabte i les 2 del migdia de diumenge, concentrats principalment al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. La majoria de serveis van ser per retirar branques i arbres caiguts per la ventada o treure cartells o elements inestables de la via pública. Les ratxes de vent van superar els 100 km per hora a diverses comarques de la meitat del sud, com la comarca del Montsià, el Baix Ebre, l'Alt Camp i el Baix Camp, amb registres destacables com els 114 km per hora de la Sénia, els 109 km per hora de l'Hospitalet de l'Infant i de la Riba, els 107,3 km per hora del Perelló o els 104 km per hora enregistrats al Mas de Barberans. Moment ara de conèixer quina és aquesta previsió del temps pel nostre territori per les properes hores. Ens ho explica Carme Farnell des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Bon dia, el vent de mestral continuarà bufant aquí a les Terres de l'Ebre. S'ha de deixar notar a bona part de la zona i farà que la sensació de fred sigui una miqueta més acusada, sobretot a primeres hores del matí ara mateix, tot i que la temperatura està més alta per començar el dia respecte a la d'ahir a primeres hores del matí. Destaquem aquests 6 graus a Gandesa, o bé si ens anem a Amposta tenim 10 graus. D'altra banda, el vent també farà que els núvols siguin trencats, que acabi lluint el sol i que la temperatura màxima avui sigui més alta que la d'ahir. De fet, hi haurà indrets de la costa on la temperatura màxima podrà enfilar-se fins als 14 i 15 graus. A diferència d'aquesta passada matinada, avui no s'espera, o la resta del dia no s'espera, precipitació. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.